Avui, com venim explicant tot el matí, celebrem els 15 anys de RAC1 i si abans hem parlat dels esports i del Barça jugar a RAC1, bàsicament ara parlarem de la ràdio, però amb altres veus de RAC1. Algunes fan antena i són conegudes, però d'altres són veus anònimes. Gent que hi és gairebé des del principi, que han viscut tota l'evolució d'aquests 15 anys, són una petita mostra de totes les persones imprescindibles en el dia a dia de la casa i sense les quals RAC1 no seria en aquests moments el que és. Joan Maria Morros, cap d'informatius de RAC1, bon dia.
Bon dia, Jordi.
Jordi Armenteres, delegat de RAC1 Madrid, bon dia.
Bon dia, felicitats a tots.
Igualment. La persona que veig més a la meva vida, Jordi Nieto, bon dia.
Bon dia, Jordi.
Bon dia, el Jordi Nieto, el tècnic del món a RAC1. Isabel Vinaixa, responsable de la fonoteca i d'esdeveniments de RAC1, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Anabel Luna, productora de la nit a RAC1, bon dia, Anabel.
Bon dia, Jordi.
I la Marta Massip, la recepcionista dels matins de RAC1. Marta.
Bon dia, Jordi.
Ara m'has vacilat tu aquí? Ara m'has vacilat tu?
No.
Perquè és un separador que hi ha moltes vegades. El dia del Corte Inglés va ser això, no?
Sí.
El dia del Corte Inglés que vam fer la ràdio cap per avall, que va fer el de Noemí, la va fer la Marta Massip. Abans de res, moltes felicitats per que us toca. Tots hi sou des del principi? Aviam, Jordi Nieto, ets del principi?
Sí, des de l'abril del 2000. Un parell de setmanes abans de començar a emetre, els que vam ja passar el procés de selecció, ens van ja citar, de dir, aneu practicant, l'Eugeni va dir, aneu practicant, el Ramon Albero, que en aquell moment era el cap de tècnics, aneu practicant amb la taula, aneu-vos familiaritzant amb els equips que teniu, i anàvem fent entre nosaltres, ara posa't tu de locutor, ara dona pas tu a la publi, ara anem a imaginar, truca per telèfon, però entra el telèfon a aquesta taula. Anàvem fent pràctiques, i ara m'ha recordat, el Raül Llimós, que ho explicava, que mentre nosaltres fèiem això en el control, en aquí on estem ara, anàvem fent entrevistes, com la que li va fer el Xavi Bosch al Raül Llimós, anàvem fent les entrevistes
de selecció de personal.
De selecció, aquí, mentre nosaltres fèiem pràctiques en el control.
Isabel.
Hola.
Hola.
Què tal?
Tu, Vinaixa, quan...
Jo, Vinaixa, sí.
Tu fa molt... Tu,
jo
abans,
soc,
no?
Sí, em sembla que jo els 15 ja els he fet. Bueno, els he fet, a veure. Jo porto aquí des de... Espera't, 18 d'octubre del 98. Sí, Basté, sí, 98.
I tu vas posar...
La cadira, els lavabos, que deia la Ferrer.
Que passa que estava a Mediapro primer, amb RAC 105.
No, Mediapro no, xato, Mediapark.
Perdó, Mediapark.
Sant Just d'Esvern, exacte.
Ens hem entès,
exacte. Sí, vam estar allà un anyet. Havíem d'estar 3 mesos i vam passar un any.
Tu venies de Catalunya Ràdio.
Jo venia de Catalunya Ràdio, exacte. I a fer, diguem, el canvi, a mi se'm va donar la possibilitat de venir a treballar aquí, i em van dir... Tu portaràs discoteca, m'ho va dir el Joan Puerto. Me'n recordo d'això com si fos ara. Això ho tinc claríssim.
Tu portaràs discoteca.
I dic, molt bé. Dic, no, que tu això, aquest rotllo, et va. Dic, doncs vinga, som-hi. I de llavors fins ara, aquí estic.
Aquí estàs. A l'Armentera es porta també?
Jo del setembre del 99, o sigui, 8 mesos abans de començar a emetre.
I com va ser això?
No ho sé. Jo havia passat per Catalunya Ràdio també... Havia passat per Andorra, per Ràdio Valira, i coneixia la Núria Ferrer, i em va dir, necessito algú que tingui un perfil que sigui un remeneta i que ho toqui una mica tot. Que pugui escriure, que pugui locutar, que pugui fer anar una taula, que hagi fet una mica de ràdio en tot el concepte, no? I la meva resposta va ser, mira, tinc una prova amb RAC1 demà a la tarda. I vaig a fer la prova i em sembla que va anar bé, i jo vaig entrar al setembre amb la perspectiva de començar a emetre el mes d'octubre. Que passa que RAC1 no tenia freqüència a Barcelona, perquè teòricament RAC1 inicialment anava al 100.0, que va ser aquella polèmica d'aquell concurs on la Generalitat no renovava una freqüència que tenia la COPE, que explotava Cadena 100.
Sí.
I llavors vam estar esperant mesos i mesos i mesos i mesos fins que va arribar el 87.7, que era una ràdio del Maresme, que va acabar passant a Collserola i que va ser RAC1.
Anabel.
Doncs jo venia d'una beca a Catalunya Ràdio. De fet, vaig entrar cap a l'estiu, després del maig, ja estava iniciat això una miqueta... Allà vaig coincidir amb la Mònica Folquetti, que era una periodista i productora d'informatius, també de Catalunya Ràdio, amb molta experiència. Vaig coincidir amb el Notícies d'un segle, amb la producció d'aquell programa en aquell moment. I ella va pensar en mi, ella ja havia marxat amb aquest projecte de RAC1 poc abans que jo acabés la beca, i va pensar en mi també per venir a fer la producció del programa, que aleshores, clar, era la posta informativa, que era la primera hora de la Núria Ferrer, en aquell moment, i butlletins. I estava tot per fer. Sí, me'n recordo que la reunió que vaig tenir amb la Mònica Folquet al bar de la ràdio, molt informal, molt distesa, parlant amb ella, prenent un cafè, i em va començar a explicar què era això. Molt il·lusionada, o sigui, ella em va transmetre aquesta il·lusió, però va ser molt clara. I, de fet, em va comentar, Anabel, no només hauràs de fer producció, sinó producció informativa, producció del dia a dia, dels butlletins, del primer hora, que era la posta informativa en aquell moment, sinó que hauràs d'estar per fer la part administrativa, els 1.001 col·laboradors que entraran a la primera hora de la ràdio. Hauràs de fer mailings, correus electrònics per tothom, t'hauràs de posar al dia amb això, vull dir, no només la part aquesta productiva, sinó de donar-te a conèixer els mitjans de comunicació, els gabinets de premsa, hauràs de fer faxos per tothom, començar ja a trucar ministeris. Hi havia una aposta forta, penso, tot i aquesta aposta de l'entreteniment, de l'humor, doncs la part informativa, hi havia gent amb molta experiència que tenien una aposta forta per fer uns informatius seriosos i de servei, vull dir que tot i aquesta aposta de l'humor, de l'entreteniment que tenia RAC1 en aquells moments.
Aquí ja hem de posar un parèntesi ja, i la primera, és a dir, hem d'explicar els ulls quan parlem del bar de RAC1.
Sí, jo estava preguntant on és aquest bar.
El bar és un fulo. Sí. Que deu fer 6 metres per 2.
Si arriba.
O 5 metres
4
per 2.
4 per 1 i mig, diria jo.
Sí.
Que 3 persones entren una sobre l'altra.
Sí. I amb torn,
efectivament. Sí. Joan Maria Morros.
Jo vaig entrar el 3 d'abril del 2000, a través d'aquell procés que han explicat abans l'Eugeni, d'un anunci al diari, buscant periodistes per un nou projecte audiovisual del Grup Godó.
Jo també tinc allò
i les primeres serveis que es donaven. Estava treballant en Televisió Igualada, vaig venir cap aquí, vaig passar totes les proves, i l'estiu del 99, que ja n'havien fet algunes, ens van dir: marxeu de vacances, però amb un telèfon mòbil, per si us localitzem, que havíem de començar després. Vam començar el 3 d'abril, i primer informatius, després vaig passar al Món, 3 anys amb el Xavi, un any amb tu, i una altra vegada amb informatius.
Però és que et deixes el més important, que va arribar tard el primer dia.
Ah. Jordi, això vas dir que no ho diries.
Vas arribar tard el primer dia?
Sí. Va arribar una hora tard el primer dia a treballar.
Uala.
Molt bé, Morros.
Però hi havia molt embús a la Diagonal.
Ja. Vas a dormir.
Em vaig a dormir.
Ja. Sí. Marta, i tu?
Jo vaig començar per una TT. Estava treballant en una TT en una empresa de farmacèutica de Badalona, i em van comentar si volia treballar com a recepcionista en una emissora catalana, i em va semblar superideal. Però, clar, no sabia ni què era, ni on era, i vaig venir, i era RAC 105 i RAC1, així és que superbé. I des d'aquí, des de l'any 2000, a l'octubre del 2000.
A l'octubre del 2000 vas entrar a RAC1. Mm-hmm. Després m'explicaràs lo dels prínceps?
Sí, clar.
I Armenteres, i tu, lo del vidre?
Però és que hi ha molta llegenda amb això del vidre, Jordi, i no...
Perdona, no hi ha ningú que m'expliqui que és llegenda, només el protagonista que ets tu.
No, per tant... Jo salvo qui es fot la pinya.
Ah, tu salves a qui et fos la pinya.
Jo salvo que sóc la pinya. El que passa, jo sempre havia corregut molt. Perquè és que RAC1 té un problema de concepció. Els oients que hagin estat als estudis informatius està a l'altra punta dels estudis. Mm. I els informatius som els únics que hem de córrer. Mm. I aquell passeig l'hem fet moltes vegades. Llavors jo havia corregut molt per allà. I sempre corria. I fins al Xavier Bosch ens ho va prohibir. Xavier Bosch, quan comença a fer el món a RAC1...
A mi és de les primeres coses que em va dir: no corris per aquí. I dic: Xavi, dic, escolta'm, jo el que jo vaig corrent sempre també. No corris. Dic: home, no és el que faci jo.
El Bosch, quan es posa a fer el món a RAC1, va fer un decàleg de les coses prohibides, i em sembla que era la segona, que era prohibit córrer als estudis.
Perquè abans, ara n'hi ha, però abans no hi havia impressora a l'estudi.
Correcte.
Amb la qual cosa havies d'anar corrent a buscar les notícies. Correcte. O alguna cosa, que
correcte,
és clar.
Sí, veritat.
No, a veure, el tema del vidre...
Espera't un moment, escolta'm, Armenteres, no t'engorilis.
No.
Que són les 11 i 4 i has d'anar a les notícies, perquè aquesta hora, com sempre, a les 11 i 4 hi ha notícies a RAC1.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
12:15, el Jordi Nieto, l'Isabel Vinassa, el Jordi Armenteres, l'Anabel Luna, el Joan Maria Morros, a la Marta Massip, incorporem l'Anna Maria Agustí. Anna, bon dia.
Hola, bon dia.
La Nina, que avui ens acompanya, que va ser la primera persona que va fer la tarda
a
RAC1, el diari d'Anna. Te'n recordes?
I tant.
El primer dia, te'n recordes o no?
I tant. Me'n recordo. No estava tan nerviosa com avui, però déu-n'hi-do.
No puc creure.
Jo crec que són uns nervis d'emoció. Jo jo tinc moltes històries. Cada vegada que us escolto, cada vegada que... Vull dir, que clar, jo vaig entrar aquí, jo el juliol del 99 em truca l'Albert Rubio, el juliol del 99. Jo aleshores estava fent un programa a TV3 amb Gis Music, amb en Mainat i en Cruz, I em planteja de fer això, no? Jo, per mi va ser una cosa, no sé, impressionant, perquè jo m'estimo la ràdio, he crescut amb la ràdio. Després me vaig adonar que no és el mateix estimar la ràdio com a oient que fer-ne.
Evidentment.
Que és tot un llenguatge, que és un art impressionant i que s'ha de dominar. I aquesta és una de les raons per les quals no vaig continuar, no? Però en aquell moment en què m'ho van plantejar va ser preciós. I jo vaig entrar aquí al setembre, que no hi havia ningú, ningú. Hi havia, anem a dir-ho, Lluís Cuevas, que
I
ningú l'ha anomenat, o no sé si l'heu anomenat avui, no ho he sentit.
No, mira, però com sona,
Lluís Cuevas, persona clau importantíssima, començar a fer graella, que va començar a fer escaletes, que va fer el llibre d'estil, que deixeu-m'ho dir perquè és que sé, dic, un dia he d'anar només a dir això a RAC1. El llibre d'estil deia... Es deixaran nets els pitos.
Sí, que evidentment han vingut alguns altres i han agafat i han dit aquesta fulla del llibre d'estil, aquest full, els tripem.
Que bo. No, i moltes coses d'aquestes, no? Doncs això, que els butlletins han d'entrar, clavar, no sé. És divertit veure tot això.
Eren altres èpoques.
Sí. És maco i és emocionant veure com... Sí, eren altres èpoques, però jo crec que hi ha una cosa que no ha canviat, i no només no ha canviat, sinó que tots els que heu fet RAC1 aquests anys heu potenciat aquella cosa, la desinhibició.
Sí.
Jo, si algun record tinc molt potent i molt fresc d'aquell juliol del 99 quan parlo amb el Rubio, és això. És el que em transmet el Sallent i el Rubio és una energia positiva, una il·lusió. Jo crec que un dels èxits, i això s'ha de dir, d'aquesta ràdio, a part de tots els que la feu, òbviament, són ells dos.
Mm.
Ells hi creien.
Tu
parlaves amb ells i deies, això anirà bé. Això anirà bé, aquella energia positiva. Vull dir que deia nerviosa per això, perquè són molts records, són moments claus en la teva vida i que són importants, no? I per això parlava d'aquest nerviosisme així, com tonto, com emocional, eh?
Ple d'anècdotes, com dèiem. El tema del vidre, famós del vidre, Armenteres.
No, el tema del vidre, a veure, érem uns quants que érem aquí, la Nina també hi era, que aquest estudi on esteu asseguts tots ara té aquells vidres, després de les cadires de públic, que aquells vidres no hi eren, clar. I de cop i volta un bon dia van ser, i va haver un operari...
I estaven molt nets,
jo entrava i sortia molt per allà, això és veritat, però hi va haver un operari... I sort en vaig tenir jo que un operari un metre per davant meu es va estampar.
Llavors no va ser tu, eh?
No, no vaig ser jo, jo el vaig recollir. Però no sé per què sempre se m'ha acusat a mi de ser el protagonista d'aquesta anècdota, Martí de Punyatera.
Parlem, Marta, del dia dels prínceps o no?
Sí.
Prínceps,
sí.
Ara reis d'Espanya.
Exactament. Doncs en Ramon Escardó, el cap d'explotació, em va comunicar que els prínceps que estaven a l'avantguàrdia que pujarien de seguida aquí a la ràdio. Llavors que ho havíem d'ordenar tot, que havíem d'arreglar tot, no. Que havíem d'avisar a tothom...
No. T'explico la història. No. Mira, la Marca fa que no amb la mà. No.
La cosa és qui va avisar el Ramon Escardó que veia els prínceps.
La història, jo si vols te l'explico, perquè me'n recordo, jo és que no he rigut mai en aquesta casa com aquell dia. Mai. Portava poc temps aquí a RAC1. I jo abans tenia una taula i una cadira al costat de la Gemma Ruiz, la que és la secretària de direcció, al costat a tocar del despatx de l'Eugeni Sallent, que en aquella època director
de... Sí, perquè s'han fet canvis així de despatxet.
Sí, però jo estava amb una taula i una cadira allà, just al costat de la redacció d'Esports, que només en separava un vidre.
Això, sí.
I era el dia que els prínceps van venir a visitar la Vanguardia pel seu 125 aniversari, jo juraria que era,
Sí,
i recordo que vaig dir-li a la Gemma, dic, ara vaig a fer-los. Ara els hi vaig a fer la putada de la seva vida. I vaig agafar el telèfon i vaig trucar al 93 270 4400, que és el número directe, el número de la centraleta de RAC1, i hi havia la Marta. RAC1, RAC1, Cinti. I dic, hola, és RAC1, no, dic, sí, soy de seguridad de los príncipes. Por favor, han decidido con don Javier Godó bajar a ver las instalaciones de RAC1. O sea... ¿Cuánto tardarán? Digo, 5 minutos.
Por favor.
5 minutos, en 5 minutos estamos aquí.
Gracias.
Venga. Y se hace un crit que digo... ¡Escardó!
Oscar Waldo, la Vena Sprinza!
I llavors, veus el pobre Ramon Escardó, te'n recordes o no? A l'Escardó agafant capses de cervesa que hi havia, o no sé què hi havia per allà, al costat d'on hi havia el cosell, agafant i fotent-les al bar. Jo me'n recordo que li vaig dir a la Gemma, Gemma, com ho parem, això? A la Gemma Ruiz, com ho parem? No només no ho vam parar, sinó que de cop i volta arriba la Marta Massip corrent, sense dir ni és ni bèstia, obre la porta al despatx del director i diu, Eugeni, que vas a les prínceps! Te'n recordes, d'aquesta bogeria?
Sí, sí. Ja fa temps d'això, però sí que va ser molt
xulo,
divertit.
Ah, però és xulo, home. Està bé, això.
Vam riure molt aquell dia, però vam riure molt. L'astrònom. Anabel.
Ai, sí. Bueno, això és fer broma sense voler fer broma. O sigui, no us penseu que en aquella època també, al principi, ens identificàvem molt amb els programes d'humor, o sigui, a l'exterior, doncs, quan trucaves, ah, sí, aquests, els problemes domèstics, els minoria, i deies, no, truquem d'informatius, hi ha informatius, hi ha un espai també seriositat.
Algun polític,
doncs em va pressar...
Algun polític deia que érem la ràdio del jijijaja.
Sí, exacte. Sí. Pues en aquells, tu imagina't el context, no? En aquell moment, jo trucant, havíem de fer una notícia, no me'n recordo ara per quin tema era, però buscàvem un astrònom, no? Un astrofísic, un astrònom, un especialista. I vaig trucar a la seu d'un centre astronòmic. Bon dia, mira, busquem un expert especialista. La secretària em va dir immediatament, sí, tinc l'expert. És el senyor Del Sol. No me'n recordo el nom, però es deia Del Sol. Aleshores dic, ah, perfecte, perfecte, doncs mira, en 4 o 5 minuts tinc a la cabina el redactor que li farà l'entrevista. I em diu la secretària, de part de qui li dic que truca? Dic, pues truquem, soc l'Anabel Luna. I es queda, va fer una pausa, una mica així com, aleshores, aquí no acaba la cosa, clar, jo immediatament, ella després em pregunta, i per cert, qui li farà l'entrevista? I dic, doncs li farà l'entrevista al senyor Isaac Salvatierra. En aquells moments Isaac Salvatierra és un redactor que estava en aquells moments aquí a RAC1, molt antic també, de sempre també aquí a RAC1. I aleshores sí que la pausa ja va ser, clar, ella immediatament em va dir, d'on dieu que truqueu? Són d'aquests els de... Saps què passa? Que ara mateix, clar, per bromes, vosaltres sou aquests els de la minoria, no?, que feu la conya i tal. Dic, no, vaig estar 5 minuts, que no, que són d'informatius, això és una entrevista en sèrio, casualitats de la vida, jo em dic Anabel Luna, aquest redactor és Isaac Salvatierra i hem de trucar al senyor del Sol. S'hi va posar, finalment, vull dir, en 5-10 minuts el teníem a la cabina i tal, però clar, vaig estar 5 minuts allà darrere, perquè no, és que no té temps ara, ja sabeu, aquestes bromes i tal. Dic, no, que és en sèrio. Sí, és fer broma quan no ho vols fer, no?
N'explico una altra?
Sí.
Jordi Ramos. Gravàvem a les 12 del migdia una entrevista, l'havien de gravar, perquè ells venien a aquesta hora, a les 12 del migdia, a un grup que a mi em feia molta il·lusió entrevistar, que eren els Pretenders. Perquè jo els havia vist en concerts i em semblava un grup, amb ella, sobretot, amb la Chrissy Hynde, fantàstic. I a les 12 gravàvem i a les 12:05 s'acaba el programa i ve el Jordi Ramos amb una cara compungida. I li dic, passa alguna cosa, Jordi? Diu, sí, els tens asseguts ja a l'estudi. Dic, ah, molt bé. Dic, però que passa alguna cosa? Dic, què tal la Chrissy Hynde? Diu, una idiota. Dic, com? Idiota? Diu, perdona que t'ho digui abans de l'entrevista, però diu, però vigila, perquè és una idiota aquesta tia que no es pot aguantar. Diu, per què? Què ha passat? I com el Jordi Ramos, el més modern de la vida, són els brincos, diu, és que diu, jo saludo a tots els homes de la banda, diu, i arribo amb ella, diu, i em fa així, ensenyant-me el puny. Diu, clar, jo li he hagut d'agafar la mà, el puny, i així. El que volia la Chrissy Hynde era picar el puny, com a modernó. Com a modernó volia picar el puny. Què va fer Jordi Ramos? Va dir, això no sé què vol dir, li va agafar, diguem-ho, la part del munyó,
i
li va fer...
Per favor.
No explicaré el dia que la consellera Geli ens va caure a l'estudi, i no es pot explicar...
No, això tu i... només ho sabem tu i jo.
Només ho sabem tu i jo, el Nieto i jo, perquè de cop i volta no sabem... el Nieto va desaparèixer, sí, es va fotre sota la taula de l'atac de riure que li va agafar perquè la pobra Maria Geli se'ns va caure de la cadira.
Ja, però
es va fotre una sacada santa llet.
Mortal endarrere, eh?
Sí, sí.
Va quedar amb les cames així.
Així, enlairada, sí. Vam veure unes cames. Unes cames i el Nieto.
No, jo, clar, hem d'intentar mantenir la compostura. Ai. I hi ha moments d'aquests que moltes vegades recordem tu i jo. Anècdotes divertidíssimes que, clar, això els oients no ho veuen. Que és, el dia que estaven aquí, on soc jo ara, en aquest micròfon, un doctor. fer una consultòria, sí. O sigui...
I tu li dius, doctor,
posi els auriculars que passem trucades. Sí, sí, d'acord. Primera trucada, senyor Antoni de Viladecans. Sí. Bon dia, doctor. I el doctor fa...
Es treu els auriculars.
Com si els auriculars no els sentís bé. Es treu els auriculars i en, no, no sé per què se'ls va treure, en aquell moment el Jordi i jo ens mirem i què fa? I posa l'orella en el micròfon.
L'orella en el micròfon, així. I dic, però què fa aquest home? No. Llavors, clar, el pitjor que et pot passar és quan, de cop i volta, jo que tinc dues persones a la peixera, dues desapareixen. I només veus dos caparrons. I un era el Nieto i l'altre era la Marga, que estaven sota la taula. Llavors, clar, veus un senyor amb una orella amb un micròfon, un tècnic que no hi és, i la productora que no hi és, i tu dius, aquests dos s'estan descollonant de riure, i aquest senyor amb l'orella aquí al micròfon, què fas? Bueno, clar, aguantar-te com pots el riure, que no pots aguantar el riure.
I el dia del president Montilla també, sí. Que entra el Montilla amb tota l'alegria que recordava. Bon dia, després de les votacions. Jordi Onsec, segui aquí, senyor president, segui aquí a l'esquerra. I tal com seu el president, a la cadira fa...
Oh. Se li baixa la cadira, com que és plegable, la cadira del president Montilla ha fet... i va baixar fins al terra. Una imatge... Que a més hi havia les càmeres de televisió, amb la qual cosa, esclar, algú té en una imatge...
Està gravat.
Això està gravat.
Oi?
I tu què, Marta, has hagut d'aguantar molta gent estranya al trucades telefòniques o no?
Una mica, la veritat que sí. No sé, hi ha moltes anècdotes telefòniques. Mm. Hi ha molta cosa, però hi ha una anècdota que ben bé telefònica no és, però que és divertida, que és que va venir el president d'una federació catalana esportiva i se'ns va desmaiar a la recepció. Se'ns va desmaiar, el vam haver d'estirar en unes butaques que tenim allà, però la cosa, com que va anar més, la vam haver de portar al clínic directament. Perquè no es despertava, no anava bé la cosa, i clar, ens vam preocupar, i vam marxar amb un tècnic, no recordo qui era, cap al clínic a portar el senyor. I llavors des d'allà vam trucar a la seva dona, que el vingués a buscar, i ens va dir que no feia falta, que ja vindria demà, que ja li passava sovint.
Què dius?
Sí, que li passava sovint.
Que ja era...
Sí, bueno.
I que no hi havia problema, i llavors ja ens vam despreocupar una mica, no? Però clar, va ser una mica fort, la veritat.
Jo recordo aquella parella que fèieu, que reia molt amb l'Escardó. Amb el Ramon Escardó, amb el cap d'explotació. Quin tip de riure em feia amb vosaltres dos.
El Roper.
Era com el Roper.
El Roper.
És que el Ramon és encantador i la Marta també. I a més, però ara vull que m'expliqueu una cosa amb molta brevetat, sisplau, perquè vull escoltar, cantarà avui, i l'escoltarem aquí, amb vosaltres, a l'Anna, a la Nina, perquè després arribarà l'últim tram del diàleg amb tota la gent que ha fet el diàleg aquí a RAC1, al món a RAC1. Tu per què consideres, o per què considereu de l'èxit d'aquests 15 anys d'aquesta casa? Aviam, qui comença amb brevetat? Va, Armin, amb brevetat, eh?
Parlar clar.
Parlar clar, molt bé.
Jo penso que els oients, també. O sigui, la jo força d'aquesta ràdio són els oients, i és que se l'han fet seva, d'alguna manera, penso, i nosaltres som també un equip molt sòlid de treballadors, penso, i ho hem transmès als oients, i els oients també ens reforcen cada dia també amb això.
Sí, i això és el lema del Tots són un, que tu abans en parlaves amb l'Eugeni i amb l'Eduard. Aquí no som treballadors, no som companys de feina, som amics. Sí, és a dir, tots aquí, quan a algú li passa alguna cosa, tothom, sigui de programa, sigui informatius, esports, tothom es preocupa, et dona un cop de mà, et veus pel passadís en qualsevol moment, i jo crec que això és... tot el bon rotllo que tenim aquí dintre es transmet tot a fora, no? I la gent això ho nota i vaja, és la clau, una de les claus d'aquests 15 anys.
Jordi? Nieto?
Sí, i també el que deien abans l'Eugeni Sallent, la forma... O sigui, vam fer una ràdio, vam pensar una ràdio diferent a la resta. Que gosaven fer coses que potser els altres o no podien, o no els deixaven, o no en sabien. I nosaltres aquí, amb desparpajo, ho vam fer sense problemes, no? I la veritat també, i sabeu que ho comentaven ahir, en el programa, en el món, que amb llibertat absoluta. Sabeu que era el noi que ho deia?
Jaume Nolla, sí, senyor.
La llibertat absoluta de que pots fer el que vulguis, ningú et dirà mai, això no ho diguis, això digue-ho així, això digue-ho aixà. No sé, amb els indicatius que fem al matí, moltes vegades és una mica una brometa amb els polítics, o moments divertits d'altres emissores, això. Mai ningú ens ha dit, escolta, això millor que no, això... Fantàstic, o sigui, et mous amb molta llibertat.
Isabel?
Sí, no, el mateix, no, corroboro tot el que han dit. I també jo crec que és que som com una família, no ho sé. Jo vinc a treballar, dic, però... Jo vinc a casa. No és peloteo. No, vinc a casa. A veure, tens dies que ho engegaries tota dida, però és que jo vinc a casa, jo em passo moltes hores aquí. i us conec a tots, bueno, sí, i tots sí. Em coneixeu a mi, i m'he fet gran, però gran.
No,
sí.
Ah, tampoc et passis, tu,
fet, no, m'he fet gran com a persona, com a professional, però gràcies a tots vosaltres. Jo vaig començar aquí, que no tenia ni idea de res de ràdio. O sigui, jo no sóc periodista, jo no sé res de ràdio. Jo amb prou feina sé, perfectament no sé ara, que és un cable, que és una PA i un no sé què, i un DI.
Ara em demanava, però no se pujava el volum dels auriculars.
Perquè estic nerviosa. Però jo us dono les gràcies a tots, del primer a l'últim.
És que ens ho hem passat molt bé.
És que ens ho estem passant molt bé. I espera't, eh?
Ens ho estem passant... I espera't, que ara el millor està per llegar. No, home, és veritat. Sempre dic que en els moments difícils, la gent que ajudes, la gent que tens a prop, i amb l'equip, per exemple, jo els dic tantes coses a títol personal que no puc explicar. I tu ara, des de la vessant de treballadora de RAC1 als inicis i com a oient de RAC1 fins ara, qui creus que ha estat l'èxit d'aquesta casa?
Bé, jo deia al principi, no?, el Rubio en Sallent, amb una idea molt clara de la ràdio, de com havia de ser RAC1. Ells ho tenien molt clar i ho van saber transmetre a totes les persones que van anar fitxant i contractant, i al llarg d'aquests anys penso que ha passat el mateix. I després l'equip de persones que sou, aquest equip que heu aconseguit fer, no només a l'equip de cada programa, sinó tota la família, no? Deia l'Isabel ara.
Sí, sí.
La família que... I això a la ràdio es transmet, a la ràdio es veu. I aleshores, tot el que va desprenent la vostra veu pel matí, si esteu cansats, si esteu... Però és que això també us fa humans i també us fa... I si cal, s'explica. I això, no sé, és una proximitat que és... Fa molt d'explicar en paraules, eh? Vull dir, la vius, eh? Escoltes la ràdio i t'arriba això, i això et fa estar a prop del projecte.
Són 11:45, d'aquí uns moments escoltem la Nina. Per cert, deixa'm dir-te una cosa. Sé que estàs fent coses molt interessants, molt diferents, i que m'agradaria que, en breu, la Montse Girona te notés un forat per poder venir i parlar-ne amb tranquil·litat.
Molt bé. Deixa'm dir per això, amb la Montse Girona, que ara just estàvem recordant, Montse, tu i jo podem dir que en aquesta casa nosaltres hem fregat. Això no ho sabíeu, eh?
I escombrat.
Amb la teva superproductora.
I escombrat.
I baixant mobles de la planta 17, eh?
Sí, sí, sí.
Que podem fer un llibre tots plegats.
Sí, pues
aquí hem fet moltes coses. Ara,
moltes coses.
Fregar. Sí. Jo...
Fregar. Sí. Després
també,
la Montse...
La Míriam diu que també fregar.
Digue-li a la Montse que t'ho expliqui. Ja veuràs que arribaràs una estona.
Per cert, la persona que es va desmaiar, estimada Marta Massip, és Jordi Camps, seleccionador de patinatge català. Es va desmaiar. Ara ho recordo, m'ho recordava el Jordi Costa. Tens raó, es va desmaiar.
És cert.
Jo no...
La teva saumell no la puc explicar, no? No, em diuen que no. Ara tornem d'aquí uns moments i escoltem el regal que ens ofereix la Nina.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.